minuts que passen de la una, sens dubte és un dels focus informatius dels últims dies, la salut del Papa Francesc. N'hem parlat abans del butlletí amb l'Ignasi Miranda, responsable dels continguts religiosos de la casa, també editor del Sense Distància, que, com sabeu, cada dia ens porta doncs, aquesta última hora sobre la salut del Papa Francesc, com ja sabeu, ingressat des de divendres 14 de febrer a l'Hospital Gemelli de Roma. Avui, a l'Espai Setmanal de Blanquerna, hem volut convidar a un altre expert en la matèria. Ella és l'Alba Sabater, que, a banda, és coordinadora del grau en Global Communication Management i sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, per parlar justament de la figura del Papa Francesc, en aquests moments en què tota la comunitat cristiana doncs, unim forces per fer front al seu estat de salut. Alba, què tal? Bon dia, com anem?
Bon dia, doncs bé, aquí, com sempre, contenta d'estar amb vosaltres i seguint allò gairebé minut a minut com estan avançant els esdeveniments a Roma.
Clar, fil per randa, tot el que li està passant a Jorge Mario Bergoglio, conegut com el Papa Francesc, va ser elegit el 13 de març, que ara ho parlàvem, importantíssim, amb l'Alba Sabater, i és que d'aquí res, o sigui, d'aquí dues setmanes es compliran aquests 12 anys del pontificat del Papa Francesc, com ja sabeu, successor de Benet XVI, és el primer papa jesuïta, el primer d'origen americà i el primer d'adoptar el nom de Francesc en honor a Sant Francesc d'Assís. De fet, el seu pontificat, Alba, que ara en parlarem, es caracteritza per tres paraules claus, no? Que serien sinodalitat, austeritat i corresponsabilitat, justament aplicades a totes les seves accions. Quins estan sent, no?, per tu els principals elements clau, com diríem, del seu pontificat, Alba?
Doncs jo crec que aquestes tres paraules són un titular claríssim, no? Sinodalitat, austeritat i corresponsabilitat en molts aspectes. D'entrada, perquè ha obert uns camins de renovació a l'Església, que jo crec que ja no tenen marxa enrere. Ha impulsat una reforma de la cúria des del primer moment, a diferents dicasteris, un d'ells els de la comunicació, i en parlarem. Però ha generat una revolució interna i externa sense precedents. Ha promogut un enfocament que en diguem sinodal, és a dir, d'escolta. És el papa de l'escolta, és el papa de la sortida. És el papa del selfie. I el selfie, com a metàfora representativa de lo que ell, per lo que ell són els altres, és claríssim, no? Per tant, aquesta vessant més d'escolta, d'un lideratge molt més de servei i no de privilegi. Ha establert diversos mecanismes doncs, per combatre el tema dels abusos dins l'Església, ha creat comissions de protecció de menors i defensa aquesta Església en sortida. Ell, des del 13 de març del 2013, diu que és un papa que ve de les perifèries i que el que li interessen són les perifèries. Mm. És a dir, el més enllà, la frontera, aquelles comunitats que de vegades no tenen veu. I ho ha demostrat en tots i cada un dels passos que ha anat donant i que va donant en aquest pontificat, tant de paraula, en discursos, com en accions. I això és molt i molt important.
Clar, i també, si m'ho permets, Alba, és un papa que significa sovint, no?, per la cura de l'ecologia. També l'hem escoltat, no?, parlant del planeta, intensificant encara més aquest missatge, no?
També és una de les seves paraules clau, l'ecologia. A partir de l'encíclica Laudato Si, que va publicar l'any 2015, promou en aquell moment oficialment aquest interès, que gairebé es podria dir que es converteix en una obsessió del papa Francesc, aquesta promoció de la cura de la casa comuna, és a dir, de la terra, en la qual convida i implica altres confessions i que sempre està defensant. A més, ho fa a diferents nivells, és a dir, no parla de sostenibilitat, però parla d'ecologia també social i parla de l'impacte que té això en les persones, no? Per tant, és un tema que amb ell també ha posat molt, molt sobre la taula i fa crides directes i apel·lacions directes als diferents líders mundials perquè aquest tema no només estigui en l'agenda política, sinó que es facin passes endavant, malgrat que moltes vegades el context és complicat en aquest sentit, no? I més actualment.
Clar, actualment també una aposta claríssima en el pontificat del Papa Francesc és aquest diàleg interreligiós i sobretot com vella, no?, per aquesta unitat cristiana.
Bé, de fet, ha estat un dels papes que més ha apostat per aquest diàleg amb altres confessions, ha vetllat pel reconeixement i pel diàleg amb moltíssimes, però sobretot amb l'islam. Ha estat el primer papa en viatjar a la península aràbiga, va fer aquell viatge als Emirats Àrabs Units, en què es va aprovar el document per la fraternitat humana, amb diferents líders de diferents confessions, especialment de l'islam, i per tant ha impulsat aquestes trobades, aquesta visibilització del diàleg, perquè no només sigui una foto i perquè no només sigui un discurs ni un relat, sinó que s'implementi a diferents nivells. De fet, el dicasteri per al diàleg interreligiós fins fa molt poc, i perquè desafortunadament ens va deixar, el liderava el bisbe Ayuso, el cardenal Ayuso, disculpeu, perquè posteriorment el van crear cardenal, que era un bisbe espanyol de Sevilla i que era un dels grans experts en la temàtica amb qui el papa Francesc havia dipositat la confiança en aquest tema.
Deixa'm preguntar-te, perquè moltes vegades saps què passa, Alba? Que bé que estiguis avui aquí, perquè nosaltres, clar, estem acostumats, no? Dèiem el dicasteri, no? Pels oients que potser desconeguin la paraula dicasteri. Dicasteri serien com les conselleries del Vaticà?
Podria ser conselleries, com ministeris, no? Les diferents carteres que ocupen els diferents afers dels quals l'estat vaticà se n'ocupa, no? I a dia d'avui, per exemple, la comunicació també és un dicasteri, no? Havia passat a ser secretaria, doncs ara és dicasteri. Per tant, sí, una mena de conselleries, per traduir-ho al vocabulari general, diguem-ne.
També avui volíem parlar amb tu sobretot el paper del papa Francesc que està tenint. De fet, fa uns dies, també abans que se l'hospitalitzés a l'Hospital Gemelli, justament el papa Francesc tenia com aquest missatge directe contra Donald Trump, no? La importància geopolítica i el seu paper pel que fa a la política exterior, no? Quin és aquest paper del papa?
És un paper molt directe i molt implicat. De fet, aquest diàleg amb el Donald Trump, per desgràcia, no ha finalitzat perquè el papa està ingressat, com vam dir, però el papa fa aquesta carta, aquesta crida directa als líders nord-americans, especialment en el Donald Trump, perquè faci polítiques que tinguin en compte la dignitat humana.
I mira, i justament que dius això, no? O sigui, es postulava, de fet, es postula com el màxim garant, no? D'aquests drets tan bàsics i tan fonamentals.
Totalment. Es erigeix com el màxim representant, com algú que té veu, perquè realment la té, i se significa clarament davant d'unes polítiques doncs, que van totalment en contra. Especialment amb ell li couen les polítiques migratòries de Donald Trump, en què en els pocs dies que, després de pocs dies d'assolir la presidència, doncs, comença a deportar persones sense gaire cap criteri, i les migracions és un dels altres temes que obsessiona el papa Francesc. No? Per tant, aquí en Donald Trump, com aquell que diu, ha trepitjat l'ull de poll, no, del papa, en moltes coses, però en aquesta
però
encara més.
Però aquest especialment, no?
I llavors, per això directament li diu que vagi amb compte, no? El que Donald Trump contesta, vostè, com una mica diguent-li al papa que vostè ja té prou feina en el Vaticà i que
no es posi
vostè a mi no em vingui a dir el que he de fer, no?
Sí, sí.
Que clar, que també és una cosa insòlita que un líder, un cap d'estat d'Estats Units o de qualsevol altre país doncs, desqualifiqui d'aquesta manera públicament en el papa, no? En el líder de l'Església.
I si no m'equivoco, l'última visita de Donald Trump, no? Al Vaticà va poder tenir, no? Va tenir aquesta audiència amb el papa Francesc.
Sí, que a més aquelles fotos van circular, sí. Perquè clar, si una cosa té el papa Francesc és que comunica fins i tot quan no parla, no? I el llenguatge no verbal del papa en aquelles fotos doncs era molt transparent, no? Gaire gust amb en Donald Trump a la foto no estava i ho mostrava. Aquelles fotos van circular per tot arreu.
Totalment d'acord, no? D'aquest llenguatge, aquesta comunicació no verbal altíssima, no? Que té el papa Francesc. Parlant una mica d'aquest paper, no? Del pontífex pel que fa a la política exterior, Alba, parlem una mica dels viatges del papa Francesc.
Doncs bé, ha fet 47 viatges a 66 països, que això ara quan ens posem a comparar xifres, si ho compares amb Joan Pau II, amb 25 anys de pontificat, doncs Joan Pau II va viatjar a 129 països.
Clar, bueno, li deien el papa viatger, no?
Exacte.
El papa viatger.
Però déu-n'hi-do com s'hi acosta el papa Francesc i els diferents llocs que ha visitat, alguns de frontera, no? Torno al concepte de les perifèries. Ell no ha volgut fer els viatges tradicionals que havien fet altres papes, però en canvi ha volgut anar a visitar comunitats cristianes pot ser en regions del món en què no són la majoria. No? Ha volgut sortir a la perifèria i donar aquesta escolta doncs, a els cristians d'arreu, i no només en els cristians. També ha volgut que aquests viatges servissin com a peu per al diàleg que estàvem comentant abans, no? El d'Emirats Àrabs Units, quan ha anat a Kazakhstan, és el papa que ha anat a Iraq, ha volgut que aquesta presència doncs, tingui també aquest significat. D'altra banda, ha fet viatges, un dels primers que va fer a camps de refugiats. Torna al tema de les migracions. Aquelles imatges del papa a Lesbos doncs també van donar la volta al món, no? I no són només imatges de... per fer la foto, és a dir, ell no va a Lesbos només a fer la foto, no? Va escoltar les persones que estaven vivint en aquell moment en aquell camp de refugiats i a veure com la seva presència pot contribuir a millorar la seva situació.
Aquesta presència que tu deies, com pot contribuir? Potser és aquest papa que té com aquesta missió, el que tu deies, no posar-se allà per la foto, sinó intentar portar solucions. Si no m'equivoco, també ha intervingut a la crisi de Veneçuela, no, Alba? I en altres moments històrics importantíssims, no? Sí. Per l'esdevenir de la humanitat.
De fet, ahir es complien 3 anys, perdó, del 24 de febrer del 2022, dia en què comença el conflicte a Ucraïna. Aquell mateix dia, una cosa insòlita, el papa surt de la Santa Seu i se'n va a Roma a l'ambaixada russa demanar explicacions. Mm. Que això és una cosa que no hauria passat pel cap prèviament abans a ningú, no? El nivell d'implicació és aquest. És a dir, conscient del seu rol i del seu paper i del poder que té la seva figura en política exterior, doncs portar-la pel camí de la defensa dels drets humans i de la dignitat humana fins a l'últim extrem.
Mm. De fet, nosaltres vam poder parlar amb el rector, no?, de la parròquia de Gaza. Aquesta trucada que segueix, que continua fent, no?, el papa francès des de l'hospital, no?
Està seguint la situació de molt i molt a prop i fins i tot aquests dies, si la salut li permet, està trucant el rector de la parròquia de Gaza per seguir com està el conflicte allà, que tots sabem que estem en un moment també molt i molt delicat i molt i molt decisiu. Trucades a nivell personal, audiències amb líders mundials de la talla doncs, de Barack Obama, també en el seu moment es va trobar amb Vladimir Putin abans de tot el conflicte, sempre per fer saber doncs, els seus posicionaments sobre justícia social, sobre medi ambient, per influir a diferents nivells, a nivells governamentals, però també a nivell més social, diguem-ne, per influir i defensar doncs, aquest que creu que ell ha de ser no només el camí de l'Església, doncs, sinó el camí de la societat en general.
I deixa'm puntualitzar també aquest detall que deies tu, Alba. Estem parlant amb l'Alba Sabater. Avui parlem, no?, del pontificat del papa francès. Justament d'aquí res, 2 setmanes, 13 de març, es compleixen aquests 12 anys del pontificat del papa. Dèiem això, no? Tu deies aquestes reunions, no?, amb els principals líders internacionals, com cada líder, no?, quan guanya una de les eleccions, de les primeres coses que veiem a l'agenda d'aquests líders és anar a visitar el papa francès, no?, anar a visitar-lo amb ell, justament per conèixer, no?, la seva opinió que en té en temes importantíssims per tota la societat.
Totalment. És com a figura internacional, diguem-ne, evidentment política, però apolítica alhora.
Sí, correcte.
Llavors, a més, és un papa que es fa escoltar més enllà de les persones creients, no? I, per tant, això els polítics recent nomenats també ho saben, no? I, per tant, la visita, l'audiència, l'escolta, en aquest papa que escolta, és a dir, no només escoltar-lo amb ell, sinó que està molt interessat en que li arribi la informació directament dels altres, doncs, per a molts polítics ha estat clau en el moment d'arrencar els seus mandats.
Deixa'm insistir també avui, de fet, tu ho deies, ens ho explicaves ja una mica a l'inici, no?, d'aquesta conversa, Alba. És un papa que ha intervingut molt en l'evolució de la comunicació, no? Fins a quin punt, no?, el papa Francesc doncs és clau en aquesta comunicació del Vaticà i també dels seus mitjans de comunicació?
Doncs és un papa que, bueno, com dèiem, ja des del moment 1 revoluciona inclús l'estructura interna de la comunicació vaticana. I és que ell de per si és comunicació, és a dir, és el papa de les xarxes, és el papa que sap que hi ha tot un món digital, que és un espai on també hi ha creients i hi ha no creients, i on també ha de tenir presència, i no només on també ha de parlar, sinó on també ha d'escoltar. I per tant, és el papa que creu en les xarxes, que creu que a les xarxes es pot fer una gran tasca i viceversa. És el papa del vídeo de YouTube mensual, ja sabeu que el papa té el vídeo del papa, que un cop al mes, sobre un tema concret, ell parla uns minuts per aquest canal. Per tant, ha entès molt bé els temps en què vivim i ha entès molt bé que hi ha moltes capes de la societat que es comuniquen per canals i per registres diferents i que s'hi ha de ser, no? I tornes al papa del selfie. És el papa que no vol que es facin fotos fent cua amb ell, sinó que o que no vol que li facin fotos només amb ell. Es posa ell a la foto amb la persona que li vol fer la foto, no? I això diu molt de l'horitzontalitat amb què ell veu doncs, aquesta jerarquia, no? I això és un canvi en l'Església radical.
Uh-huh. Sens dubte, un papa que tu veies, no? Insisties en aquesta idea, no? Que és un papa que comunica per ell sol, no? Vull dir, no li fa falta fins i tot la paraula. Alba, si jo ara et digués una d'aquelles... mira, ara que dèiem, no? Aquest papa que comunica més enllà de la paraula, una imatge amb la qual et quedes, no? De moment, d'aquest pontificat del papa francès, quina seria? Quina és la primera que et vindria al cap?
Doncs mira, jo me situo a l'abril del 2020.
Sí, és que, clar, ho estava pensant.
Si em dius una imatge...
Totalment.
El papa al mig de la plaça Sant Pere.
Mm, ell sol.
Ell sol. Dijous Sant. Bueno, oficiant una missa que no es podia oficiar de cap altra manera. Després amb el Via Crucis, si us recordeu. Sol davant el món. En aquest cas, el món que estava patint una pandèmia, que estava tothom tancat a casa, gent morint. I aquella representació de, malgrat la dificultat, malgrat aquesta plaça hauria d'estar plena, sóc aquí, no? Jo crec que és una de les imatges que ha representat i que representa aquest papa.
I fixa't tu que ara estava fent com recopilació i pensava també, mira, me'n recordo que va venir l'Òscar Camps, no sé si va ser la temporada passada, també va parlar amb en Joan Trias, i és un papa que, mira, m'has fet ressonar, no?, el que deies tu, que és un papa que escolta, no?, i que està obert a tothom que vulgui ser, no?, que vulgui ajudar, no?, que vulgui ajudar sobretot, diríem, al més necessitat i al més vulnerable, no?, Alba?
Clarament. La perifèria. Torna al concepte. Per ell, la perifèria no és només la perifèria geogràfica, la perifèria també és la persona que pateix i que viu al costat de casa nostra. No? I el focus, el punt de vista, ell sempre convida a tenir-lo aquí.
I moltes vegades, ara si m'ho permets, et demanaré una anècdota personal, que em sembla que la tens.
Sí, alguna cosa,
no? Ens has d'explicar. Perquè moltes vegades jo crec que convindria, no?, que féssim aquest exercici de preguntar-nos com és el dia a dia del papa, no? Com és el dia, en aquest cas, del papa francès, no? Com ens l'hem d'imaginar, aquest dia a dia?
Clar, jo crec que s'ha representat molt, també, a la televisió, eh? I en ficció, ara en aquesta última pel·lícula de Conclave, també quan es va parlar dels dos papes... Però, clar, com que és el papa de l'austeritat, ens imaginem un papa que té unes rutines doncs, bastant quotidianes. Ell no ha volgut viure mai al Palau Apostòlic, ha volgut viure a la residència Santa Marta, amb els altres, amb altra gent. De fet, la gent que s'hi queda esmorzant es pot trobar perfectament al papa. Doncs és una rutina, jo crec, que no ha volgut que canviï gaire, tot i que, òbviament, quan algú exerceix aquest càrrec, doncs canvia una mica, però ha volgut sempre tenir molt els peus a terra. I, per tant, jo crec que ens l'imaginem així, amb l'austeritat com a base.
I trencar una mica aquests obstacles, no?, i aquestes fronteres, i aquestes barreres, no?, em dona aquesta sensació, no?, també. I fins i tot, mira, amb un exemple físic, no sé si és el papa francès que fins i tot va canviar l'estructura del papa mòbil, és ell el que va fer, no?, és treure, diguéssim, tota barrera que hi havia, no?, que potser és, no?, és com un exemple molt visual, no?, també.
Sí, totalment, i és el que surt a la plaça de Sant Pere molt recentment nomenat papa,
sí,
i demana que la gent que estava dormint al carrer allà pugui tenir les seves dutxes, pugui tenir el seu espai. És el papa de la proximitat i que, sí, que lleva tota barrera possible.
Ara sí, et demanarem l'anècdota personal, Alba Sabater.
Doncs mira, em lliga molt bé amb això que estàs dient de les barreres, perquè bé, va coincidir, l'any 2022, farà 3 anys ja, que vam poder anar a presentar-li des de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura un informe que havíem fet amb la col·laboració de Google, i vam poder, tots els membres, que érem gairebé una vuitantena de persones, de partners d'arreu del món, doncs vam poder anar a presentar-li els resultats amb una audiència amb ell. Era gener del 2022, i amb el que diu de les barreres, ens va demanar que un cop dins, que ens traiéssim la mascareta.
Clar, tots impactats.
Va dir, perquè les quiero ver el rostro, no? O sigui, això d'entrada. I després, doncs, ens va saludar un per un, i són pocs segons, però llavors a cadascú, doncs, ell intenta donar un missatge, no? I és un missatge que, general, jo crec que representa molt qui és ell, no?, i que ens podem quedar. Recordo que em va dir, resoleu els conflictes cada dia abans d'anar a dormir.
Que bona.
Perquè la guerra freda és molt freda. I aquesta guerra freda tan freda, si l'apliquem a situacions quotidianes... Com
de
si
cada dia, no, Alba?
De cada dia. Com si l'apliquem a la situació política global que tenim a dia d'avui, tota la raó, la guerra freda és molt freda, no? Resoleu els conflictes cada dia abans d'anar a dormir. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I això va ser un comentari petit a una persona de 80 que hi havia a la sala i van ser 3 segons.
Imagina't,
perquè veieu,
no?
Perquè clar, veieu el nivell de detall i com afina, doncs, aquest papa.
Déu-n'hi-do. Alba Sabaté, sots directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Moltes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Moltíssimes gràcies. Alba, ara, mira, avui ja sé que t'estic esperant moltíssim. T'he demanat aquesta anècdota final amb el papa Francesc. Et demanaria, perquè em sembla que tens alguna que altra anècdota.
Alguna que altra que ens ha sortit aquí avui en arribar
crec
a la ràdio.
Sí. Per tant, et demanaria si pots...
M'espero un moment.
Si pots continuar amb nosaltres
tant,
una estoneta més.
Encantada.
Res, anem a publicitat i, com ja sabeu, doncs els dimarts toca Tendències, aquí al matí a Ràdio Estel amb el Jaume Borja.
Ràdio Estel.
Set de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és molt més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381. Mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els minicroissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 i Astúries 35 de Barcelona. Dijous gras, vine a tastar la nostra coca de llardons. De dilluns a divendres a les 8 del matí, desperta't amb la nova alternativa.
Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massí. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica.
I fins a les 2, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 8 del matí...
Al matí a Ràdio Estel, la teva nova alternativa. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel.
Separa res un minut de 2/4 de 2, canviem de registre totalment, però és que ens ha fet gràcia aquesta coincidència que tampoc ens ha sorprès. També us haig de dir que tampoc ens ha sorprès perquè Jaume Borja coneix tanta i tanta gent. De fet, és que ho hem pogut comprovar doncs, a aquests mesos aquí, en aquesta casa, que cada vegada que arriba un convidat, doncs Jaume Borja, tampoc li eres familiar, com a mínim.
Aquí, a Alba.
Alba, hi ha altres convidats que passaven per aquí.
Bon dia a tothom.
Què estaves fent? Que estaves fent alguna...
És que ja
rematant
una
alguna pregunta.
Sí, estava rematant una gestió, però ara t'ho explicaré. No, sense èxit, eh?
Sense èxit, vaja. No, insistir en aquesta idea. Jaume Borja, per tots conegut, de fet, cada vegada més...
Tu m'estimes molt, també, perquè tu, bueno, me dices de...
No, però això és així.
De coses molt que
però,
no són tan exagerades.
Avui ens ha sorprès... Bé, sorprès, a veure, que per això que anava a dir, que tens el meu argument, que clar, com que coneixes a tothom, però clar, aquesta connexió amb Alba Sabater, Alba, que et demanava que et quedessis, expliqueu-nos una mica de què us coneixeu i com ha estat aquesta trobada, no?, que no us esperàveu aquí a Ràdio 7.
Jo només vull dir que ho va explicar Alba, però només vull dir que ella millora en los anys, com lo vam dir, perquè està igual o més jove. O sigui, carai, jo l'he vist i dic és que no passen los anys, però en ella, jo la vaig conèixer. Quants anys tenies, Alba?
Pues en tenia 18.
18. O sigui, imagina't, eh?
Ja farà quasi 15 anys.
Clar, la transició entre acabar els estudis reglats, batxillerat i tal, i començar
a la uni.
La uni,
totalment. I venir cada divendres de la uni al teu programa, això, recordo, això fa uns anyets, eh? Però he de dir que això de que el temps conserva bé no és només un cas. Jo crec que això de ser d'allà del sud, de ser
això
del Delta,
teniu, no?
Que és una cosa que mos unix molt, clar, ser del Delta també va molt bé per a la pell i per al cutis.
Perquè tu la reclamaves, o sigui, tu la demanaves a l'Alba Sabater,
sempre,
que vingués,
sempre.
Perquè... I de què et parlava l'Alba Sabater?
De tot.
Ui, de tot, parlàvem de tot.
De tot. Era un programa... que fèiem en aquell moment l'Ebre Televisió, que era la televisió local de les Terres de l'Ebre, i era un programa dedicat a... Bueno, la intenció era anar dirigits al públic jove, i Alba era una de les tertulianes estrella, fèiem un espai de tertúlia on donàvem veu a la gent jove sobre temes d'actualitat, política, societat, cultura... I Alba t'ho parlava tot.
És que, clar, Alba Sabater, sempre el teu equip ha d'estar, eh? Vull dir,
bueno,
no m'estranya.
I Jaume preparava allà els temes, cada setmana hi havia alguna cosa trencadora o alguna acció, sempre hi havia alguna part de tretzo que sorprenia. De fet, el programa es deia Prohibit avorrir-se.
Que fora, Alba, sí.
I no ens avorríem, gens, al contrari.
Quina il·lusió que Alba se'n recorda del títol, que guai.
I tant.
Que guai.
Fa anys, però no
per
tant.
Per tant, o sigui, quan fa que no sabíeu res l'un de l'altre?
Bueno, m'estan connectats, no?
Per xarxes, diuen, sí, molta cosa, ja hem estat connectats i enviant-nos coses, però en persona,
ja persona a persona?
En persona, ara feia molt de temps.
Anys. Tu vas molt per la Ràpita o no?
Sí, cada 2-3 setmanes.
Vale, com a màxim, o sigui, una vegada
al
mes.
Una vegada al mes estic allà. Sí.
Que guai. Sí.
Pregunta-li com porta allò de viure a Barcelona.
Millor que jo. Spoiler, no?
Molt bé, a mi m'agrada molt viure a Barcelona. Tot i que la Ràpita i el Delta sempre estan allà, eh? Sempre. Però jo aquí estic molt bé, també. Sí.
No, va, t'ho diràs, clar que sí.
Però, bueno, vaig veient gent d'allà, també, i poses la ràdio sense Jaume, poses la tele, veus a Jaume, això és veritat, eh?
Això veus?
Això és veritat.
Gràcies.
Sí, gràcies. No mos ho negaràs, això.
Bueno, però al final és que vosaltres som molt generoses, perquè realment a la ràdio que surto 20 minuts a la setmana, si ho sumes tot, i a la tele 10. Però
tu tens,
però la gent
poder
de l'Ebre ho tenim, això.
Teniu aquest poder de comunicar, gent de l'Ebre?
I explica'm tu com vas conèixer Mercè Raga.
Ui, jo, Alba Sabater. Mira, que bé que ho diguis. Perquè just vam compartir... Tu vas venir, Alba, al viatge que vam fer al Vaticà?
I tant.
No? Perquè ara està pensant amb la Míriam.
Amb la Míriam, també, la Raquel, de Vic.
Sí, la Carme Munter.
Hombre, Catalunya Cristiana.
Clar, amb Blanquerna vam fer el... Ara és que ara no sé si es diu així.
El postgrau en comunicació i religió. Sí.
Que el recomano 100%.
I però el vau fer vol dir que el vau cursar com a alumnes o com a professores?
No, com a alumnes.
El vam cursar com a alumnes.
I l'Alba després era professora.
I jo després, exacte. És a dir, també estem allà i el tenim allà al postgrau a l'Observatori i és una peça clau per tenir periodistes com la Mercè, que tenim aquí, i poder especialitzar en la temàtica, no? I llavors sempre hi ha un viatge a Roma, al Vaticà, i amb la Mercè vam anar.
Vam compartir aquest viatge al Vaticà amb l'Alba Sabater.
Fa quants anys?
Uf! Fa tants, ara... pandèmia.
Sí, va ser prepandèmia.
Devia ser 18, 19...
Pot ser, no?
Sí.
Ara no recordo ben bé quin any era.
Entenc que tu ja estaves treballant en aquesta Santa Casa, no?
Sí.
I vam compartir-ho. Això està bé dels postgraus, no?, de recordar que mai és tard i que tothom ho pot fer, estiguin actiu... No?
Mai és tard.
Sempre s'està a temps per poder-te formar, no?
Bueno, de fet, mos hauríem de reciclar més. Parlo per mi, faig autocrítica, estaria bé.
Per poder-te formar, per poder conèixer gent, fer més connexions, contactes, i al final, mira, el món és tan petit que, mira, avui aquí estem.
I mira, tu deies, Alba Sabater, que deies, any 2018, no? 2019, tenim un grup, avui que hem parlat també del WhatsApp, que compleix 16 anys, si no m'equivoco.
16 anys, ja?
Ara ho direm a la meva.
Quasi major d'edat.
Mira, goita. Jo deia, a mi em costa moltíssim de sortir dels grups, però és que en aquest grup és que és impossible, no podria sortir mai, perquè es va crear una bona sintonia.
Totalment,
sí o no, Alba,
el grup del postgrau.
Que jo penso, pobres l'Alba i la Míriam, que deuen formar part de ti, el Jordi.
I tenim els grups, de fet, de cada promoció del postgrau.
Per això.
I quan salta alguna notícia, o ara aquests dies, amb l'estat de salut del papa, clar, tenim diversos grups que en paral·lel se va fent seguiment, no? Clar. De fet, hauríem de fer el grup gran. No?
Això estaria
bé,
això
estaria,
no? I que estaríem tots allà, no?
Sí.
Els exalumni. Però bé, i mira, aprofitem, felicitem el Jordi Sánchez, no? Que ahir va ser el seu aniversari.
Sí, que ahir va ser el seu aniversari per molts anys des d'aquí, Jordi.
Pues imagina't de la quantitat de coses que passen pel xat de comunicació blanquerna.
I ara, tornant al tema que ha vingut a parlar Alba, que l'he escoltat així com de refilón, lo papa, què tal?
De moment estable, de fet...
És que ahir vaig veure informatius que obrien en el tema bastant catastrofistes.
No,
potser pel canal que era,
Jaume Borja, que no ens escoltes.
No, per això, que
clar,
com aquí es, aquí es diu la veritat, que això no és clickbait, per això dic que Alba ho repetisque, o sigui, fora de perill.
De moment, no sé si fora de perill, perquè no han utilitzat esta frase, però el minut a minut és que este matí he fet una audiència a l'hospital amb el secretari d'Estat, cosa que no havia passat des del dia 14 quan va ingressar, i que la situació està estable, no s'ha tenint més infeccions, i de moment hi ha esperança.
Hi ha una lleu millor.
Molt bé, m'alegro moltíssim.
Això és el parte que tenim. De fet, ja ho sabeu, Ignasi Miranda, que ens ho anirà actualitzant, i que bé que ho diguis, perquè el teu Golden Hour, mira, ens anirà molt bé per donar-li pas al Miranda a partir de les dues, que ens ampliarà totes les notícies que sapiguem ara mateix sobre l'estat de salut.
Recordem que al final Ràdio Estel és la ràdio oficial del Papa Catalunya al nostre país. Bueno, si no ho és, ja ho dic jo, perquè efectes pràctics és així.
Ai, Déu meu, què vols que fem amb l'Alba Sabater? Què vols que fem? A veure, ve de gust que... Bueno, primer preguntem-li amb ella.
Bueno, si et vols quedar, estàs convidadíssima.
Clar, estic tan a gust.
L'únic que Alba...
Explica-li de què parlarem.
A veure, quin és el tema, eh? Quin és el tema?
Que apreté, corre.
Clar,
no m'assusto
jo, no m'assusto.
No? Vale, bueno, temes varios, perquè aquí parlem de l'actualitat de la tele i el cor. I, mira, avui comencem en un tema que em sembla...
Com m'agrada que avui sigui Alba Sabater, que posarà... Alba Sabater sí que posarà ordre.
Home, és una veu molt diferent i molt necessària, jo crec, que l'espai,
mira, estic portant un treball final de màster sobre la premsa del cor.
Què dius ara?
Sí, sí. Doncs novetat d'aquest any. Sí, que mira.
I el màster no és el postgrau que estava explicant, no?
No, és el màster general en reporterisme, clar.
Vale,
sí,
vale,
sí, sí,
vale.
Sí, si no sé què faríem un mix...
No sé si és bona idea, Jaume Borja.
Però que necessari, sí, que necessari que Alba, com a docent universitària, no? Docent a un màster, digui que hi ha gent que, evidentment, això cada dia, per sort, i l'estigma pràcticament ja no existeix.
D'això va el treball, d'això va el treball.
De l'estigma de la premsa rosa, que al final sembla que els que fan premsa rosa, els que fem, que també ho dic orgullós, premsa rosa, siguéssim d'una categoria inferior als que fan actualitat o informació, i és com, no hi ha divisions en el periodisme. Tot és comunicació, per tant...
I mira, perdona, és que avui l'Alba Sabater és la veu de Blanquerna, però vosaltres heu notat que hi ha com un augment, diguéssim, dels alumnes per part d'especialitzar-se en premsa rosa?
A nivell d'especialització, he de dir que així tan explícit, no. Però a nivell d'interès, sí que és veritat que cada vegada en el moment d'escollir temes per fer treballs, que són reportatges, que són entrevistes... Bueno, va havent-hi més interès. I en aquest cas és un estudiant, que jo sí que és la primera estudiant que em trobo, que diu, jo he estudiat periodisme i vull ser periodista perquè vull tractar aquest tema. I, per tant, vull fer el meu treball final de màster sobre la història del periodisme del cor... I quina evolució està tenint i el tema de l'estigma que estava comentant ara el Jaume, no? Per tant, bueno, alguna cosa va movent, no?
Un alumne que ho té claríssim pel que dius, Alba, no?
Ho té molt clar, ho té molt clar. Sí, sí,
que guai,
sí.
També. Molt bé. Doncs mira, des d'aquí saludem, saludem aquesta alumna, que també la convidem des d'aquí si vol vindre algun dia a la secció del cor, no?
No? Estarà contenta, estarà contenta.
Què et sembla? Sí, sí, la podríem convidar
La podem convidar, i tant, la Maria.
A mi m'encantaria, noves generacions, perquè segur que té un punt de vista i un enfoc molt diferent al meu, per exemple, vull dir...
Queda convidada des d'aquí, si la Mercè ens dona permís.
Home, suposat, podríem formar pària de les pràctiques, també, no?, dins de... Què et sembla, Alba?
Bueno, jo m'ofereixo, jo, tot el que li sumen a esta xica, endavant. O sigui, jo encantat de la vida. Seguim parlant de dones, i d'un tema molt surrealista avui per encetar, arrencar aquesta secció.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida...
Noi, comences fort, eh?
Mira, si l'alcaldessa de Porreres, que és un municipi de Mallorca, pogués cantar una cançó, segur que escolliria
aquesta.
Creus
que seria aquesta?
Sí, estic parlant de Xisca Mora, de Francesca Mora, que et deia que li havia escrit per Instagram per a veure si es volia pronunciar. No sé si esteu al dia sobre el drama que s'ha produït a Mallorca per culpa de Meghan Markle.
Gens.
No. Confesso que jo sí que estic una mica al dia, crec, eh? Perquè...
Però jo t'escolto, Jaume.
Vale, jo, saps què passa, Alba?
Escut,
que ara
no?
T'ho explico de seguida. Sí, algun escut que jo pensava que haguéssiu tractat en aquest programa.
Mira,
es va valorar,
però és veritat que com que tens, ja saps com van els biorritmes d'un programa i com era una notícia que era de la passada, diguéssim, doncs no ho van voler tractar com algo d'actualitat, ja m'entens, però ja es va bé tu que ens facis aquest recull aquí de tendències, Jaume Borja, però sí.
Perfecte.
Que es va valorar, eh?
Ja saps que per a mi no hi ha temes que caduquen i per tant este tema té tant de pes que jo dic avui l'he de posar ni que sigui en calçador. Alba, t'explico molt ràpidament. Meghan Markle ha plagiat l'escut d'aquesta població mallorquina, de Porreres, per al que seria el símbol de la seva nova marca. I realment, si mires l'escut i el símbol... ja
s'assemblen molt.
Sí, podríem dir que hi ha massa coincidències, perquè veiem una palmera, els dos, amb ocells a banda i banda. No sé si Mercè per aquí té la imatge.
Mira, jo ara
que
la
pots ensenyar a l'Alba. Però vamos, que aquesta població de Ses Illes estan en flama molt, però que molt enfadats, perquè ho han considerat com una gran falta de respecte. No li han donat la possibilitat a la vida de la coincidència.
T'ho anava a dir, ningú està content per dir, mira, ara Porreres potser serà més global, no?
Home, se n'ha parlat, que al final no hi ha publicitat dolenta, també.
Per això.
Ho tens o no, Mercè?
Mira, espera't, sí, perdona, que sóc... Ara, mira. A veure...
Alba el veredicte.
Alba Sabaté, veredicte. Què et sembla, tu?
Clar, hi ha un tema de color, és veritat, però...
Clar, però el de la Meghan Markle, o sigui, és d'un bicolor, no? Perquè seria de color beige.
I el de Porreres té tota la gamma.
Clar, exacte.
No? Però déu-n'hi-do.
Home, s'assemblen bastant, eh?
Entenc que una part de la població es pugui sentir ofesa, però jo també veuria les potencialitats aquí. Eh? M'anirà per la banda optimista, he de dir, ei...
Bueno, no sé si com a docent està d'acord, però no hi ha publicitat dolenta.
No hi ha
és
publicitat
que...
dolenta.
No, al final que parlen, aunque sea mal. Per cert, sempre em fa gràcia Meghan Markle, que és la duquesa de Sussex, dieu vosaltres o no? Sussex? Seria?
Sí, home,
sí.
Sussex, eh?
Sí.
Mira, aprofitaré per confirmar aquesta pronunciació.
Com ha anat això? Perquè, o sigui, encara
bueno, ells van renunciar,
títol?
No? Clar.
No ho sé, ara
no sé si el títol van renunciar, no ho sé.
Ja, i a banda, aquestes coses a vegades són com vitalícies, no? Vull dir, al final... Bueno, en qualsevol cas...
Ha arribat a Meghan Markle?
Jo diria que no. Però escolta, Mercè, a mi este tema el parlo perquè al final, quan parlem de cor, parlem de natros, perquè són temes que es poden extrapolar a tota la gent que ens està escoltant, per exemple. A mi em fa temor tot això perquè al final vivim a un món globalitzadíssim i on està tot inventat. Vull dir que al final tu fas un escut, un símbol, i segurament algú et podrà trobar de dir, és que és igual que el meu... Llavors, bueno, visca Porreres, que jo no vull enemics, vale? Deixem-ho així.
I visca la Xisca, encara que no hagi volgut entrar.
Clar, la Xisca m'ha deixat en visto.
Ai.
Que és una cosa que em passa habitualment.
Aquesta era la gestió que estaves fent. Aquesta era la gestió que estaves fent.
Sí, visto hace 31 minutos, Xisca,
carai,
molt malament.
Potser està enmig d'una reunió, Jaume Borja.
Jo li volia donar veu per dir com ho porteu. Perquè ella ha fet declaracions sobre el tema.
Dures,
molt dures i molt dolguda, la veig molt dolguda. Llavors, bueno, volia saber una mica com ho portava. Però, en qualsevol cas, posem música al dia. Perquè, atenció, això va passar a l'escenari d'un dels concerts de Merche, la cantant, aquest darrer cap de setmana. Li preguntem a Alba, perquè tu segur que ho saps. Saps qui és o no? Qui
està... Merche, sí.
Sí, però qui està cantant la cançó de Merche? Parlant de premsa del cor, una imprescindible de la secció.
Tu saps qui és la patrona?
Sí. I està cantant?
Està cantant.
Va. No ho havia detectat.
Molt bé, José.
Però escolta, és que hi ha aquesta dona, vull dir...
És curiós.
Tu com ho valores?
Jo valoro que està tot arreu. O sigui, és que de veritat, cada cap de setmana genera un moment viral.
Sí,
és molt difícil, això.
No para. Jo dic aquesta
estàs
sensació...
Estàs cansada?
Sí.
És raro per a tu, perquè tu la idolatres.
Sí, doncs t'ho dic de debò.
Però
ja
s'atura?
Està.
Tu què trobes? Que s'atura?
S'atura. Sí, s'atura el micro i s'atura ella
en la
vida general.
Sí.
M'està saturant a mi
la
una
pantalla,
miqueta.
Perquè jo aquest cap de setmana no és que hagués volgut... O sigui, no és un tema especialment deliberat i reflexionat, sinó que de repente el trobes al mòbil i dius, bueno, clar, n'hauré de parlar a la secció perquè te'l trobes al TikTok,
torna.
Te l'envia a tothom... Bueno, llavors és com, vale, és un tema que està damunt la taula. Què us anava a dir? Que deies
música.
Que s'atura el micro. Si la gent que ens està escoltant vol recuperar el vídeo a qualsevol xarxa social, no només ho s'atura, sinó que li arranca de les mans de Merche, que és com...
Noia.
Tia, un moment, o sigui, Merche és qui ha de dirigir aquest moment, però clar. És com, no, dóna'm el que me la sé.
És com
increïble.
Que té ganes, no?, de no...
És un ímpetu.
Sí, que té com FOMO. Saps d'aquesta gent que volen estar totes i que no es volen perdre res? Doncs em dóna la sensació que Belén Esteban ara té aquesta percepció i que al final, no?, t'embafa. Ja està, és la meva
sí,
opinió.
Sí, t'embafa, però també hem de fer autocrítica. O sigui, estic d'acord, però també autocrítica perquè també... Deixem que ens embafe, perquè tothom li dona veu. Vull dir, Merche la va deixar pujar a l'escenari.
Sí, clar.
Sí, embafa, però mira, n'estem parlant.
Exacte.
Mira, és que veus...
En fi, el tema és molt bonic, que eres tu, que
sí,
he dedicat a aquelles persones que marxen i que tenim molt presents a la nostra vida, no? Més coses. La música avui és protagonista, no n'era conscient,
no?
Però de Merche saltem a Leire.
Seré tu luz, seré un disfraz, una parola que s'enciende al passar.
volem saber si ets Team Leire o Team Amaya.
Ui, jo era molt Team Amaya, eh? Jo era molt Team Amaya.
Ho sabia.
Sí, perquè és que sóc una mica antiga en això.
No, ets antiga. Vull dir, és bastant representatiu. Algú em va dir, no sé qui em va dir, però hi ha gent que fa la prova a les discoteques.
De què?
Surten de festa.
I ho comparen.
Sí, rotllo. Tu què ets? I que, bueno, guanya per qualitzada sempre a Maya. Vull dir, hem de ser realistes. Jo sóc Team Leire, perquè sóc perro verde en general.
No, però ja, jo també sóc Team Leire, eh? Tu Maya. Saps això?
Sí, que em va impressionar, perquè
sí,
no m'esperava.
Veus? Pues mira. Escolta, que per cert, parlant de Maya, no sé si avui també ens en parlaràs, però a mi em va sorprendre, i gratament, les paraules de Dani Martín, a lo de Évole.
Que... No pretenia. Explica.
Doncs mira, que la va deixar, perquè d'aquestes entrevistes que fa a l'Évole, diria que una de les últimes va ser a Lolita, que també va deixar força titulars, i aquesta última va ser a Dani Martín, i Dani Martín doncs va parlar de Maya, perquè li va preguntar a Jordi Évole, i la va deixar, però... Però a dalt, eh? O sigui, només va tenir bones paraules per a Maya. Va dir que se la va... Com va ser? Bueno, va celebrar que sortís novament amb la Karol G cantant la cançó, que és Roses, no?
Si no m'equivoco.
I que bé, va, sí que va confessar que va tenir en el seu dia... Saps que es va parlar molt perquè van fer una cançó els dos, van tenir una col·laboració i es rumorejava que podien haver tingut algú més. I ho va confirmar. Va confirmar que havien tingut res. Tampoc va detallar el que havia passat. Però que a mi em va agradar la resposta de Dani Martín, perquè va parlar molt bé d'ella. I diu molt d'una persona.
Vaig veure un ratet, això va ser diumenge.
Això va ser aquest diumenge, sí.
I vaig veure quan parlava de... Jo no sabia que la germana de Dani Martín havia mort. Sí. O sigui, l'havia perdut. I em va agradar molt com ho va reflexionar i li va dir Jordi Évole, que bé que em pugues parlar. I diu, bueno, són 17 anys, crec que va dir que han passat. Mm-hmm. M'he treballat moltíssim i ara puc parlar... No sé si recordo bé, Virginia crec que es deia, i diu, ara sí que em puc parlar i, bueno, és després de molt de treball. Mm-hmm. I de que al final és una persona que m'ha estimat moltíssim i que em fa molt feliç poder-ne parlar. Mm-hmm. Bueno, que va ser una entrevista que tenia molt bona pinta, vaig veure aquest extracte.
Aquest clip, no?
Doncs, i me n'alegro que parlem bé de Maya, que jo no vull parlar-ne... Vull dir que bé, això de... No sé, és molt elegant per part seva i molt bon company, Dani Martín, no?
Tu diràs, sí.
Totalment.
Bueno, no sé si volies parlar de Leire, però cap a on ens volies portar?
No, simplement perquè aquí Alba han parlat molt del drama de l'oreja, ¿vale? Bueno, el que li van fer a Leire, que aquí ho vam condemnar radicalment, això de que la fessin fora del grup. No
és
sabem
que va ser molt
anat,
sonat, però...
Va ser molt sonat, llavors han fet una mica de seguiment, efectivament, com si fos un reality, i després que si Amaya tornarà o no tornarà, que si hi ha concerts tancats de l'oreja...
És que us anava a preguntar. Clar, se suposava que l'havien fet fora perquè venia el retorn de Amaya, però això ja no s'ha sabut res més, no?
Clar, jo crec que... És que aquí es van...
És veritat?
Sí, aquí això és una de les coses que es deia, però clar... Jo ho veig també una mica utòpic i també que és com... No sé si és una informació o és un desig col·lectiu i llavors s'acaba transformant en titular, però què hi ha de ser en tot això?
Bueno, mira, el que hi ha de ser, jo diria que a dia d'avui l'oreja de Van Gogh no té cantant.
No té cantant, però sí que tenen concerts tancats, per exemple, als Estats Units. Això és real, eh?
I com s'ho faran?
Bueno, clar, no ho sé. Aquí vam tindre una possible candidata, que és la doble catalana de...
La Cel,
exacte. De Maya. Bueno, en qüestió, que avui volia parlar de... Digues, perdona.
La intel·ligència artificial.
Bueno, també, tela. Sí, bueno, és que...
Ho portaran un holograma barreja a l'Eire Maya i ja està. I el
que, mira, què et sembla aquesta solució? Que sigui un mix entre les dues?
Bueno, em sembla que Alba té una dona connectada, molt connectada al 2025, a l'actualitat que ens envolta i que podria ser perfectament.
Saps mai?
Jo com a persona individual que comprés una entrada que no serà barata, me sentiria bastant estafat.
Vull trobar una persona, no?
Sí, tot i que hi ha homenatges a grans com Whitney Houston, que era a base d'hologrames, sí. I que la gent sortia contentíssima, eh? Vull dir que, bueno... En qüestió, més concerts que sí que podem confirmar, Leire torna als escenaris 27 de juny a València i 12 de juliol a Pontevedra, Leire en solitari, i la promotora que s'encarrega del concert textualment diu que cantarà los temazos de siempre i ho acompanya a un post d'Instagram amb una de les cançons mítiques de l'Oreja de Van Gogh. O sigui que Leire, aquí hi haurà show de nou.
Perquè, clar, ella que cantarà, perquè l'única pot, no? O Leire té...
¿Cuáles son los temazos de siempre de Leire? Pues los de l'Oreja de Van Gogh.
Los de siempre, no els clàssics.
I això ho pot fer, ella, o...?
Bueno, aquí, mira, també et diré, jo què sé, Verònica la doté... Verònica Romero,
Verónica
als seus
Romero.
Concerts canta Europe's Winning a Celebration, vull dir...
És que va anar. Va anar a Eurovisió?
No va anar.
No anava de coro.
Rosa volia que anés, però al final no va ser escollida. Va anar Gisela, Genoa, Geno, Bustamante i Bisbal.
És veritat. Lleig, eh? Perquè
apropiació.
La millor amiga no va anar.
Home, molt lleig.
Bueno, ja sabem com és Rosa, també. Que Rosa va dir, a mi me gustaría que fuera a Vero. I li van dir, tu calla. I ja no se'n va parlar perquè això segur que va anar així.
Jo crec que sí, que ara que estic pensant, clar, la Leire pot fer versions de l'Oreja de Van Gogh. Ella pot cantar cançons
d'un
concert.
És que, clar, aquí jo crec que hi ha un gran buit legal. O sigui, una cosa són els drets, una cosa és les GAE, els royalties i tot això, però l'altra és quan ho fas com a homenatge a tothom. Jo ara puc cantar una cançó si vull de l'Oreja i dir que estic fent la meva versió.
Totalment d'acord.
En fi,
tu, més música encara o no?
No, tallem i ara parlem una mica de tele, perquè aquí és una secció autobatejada perquè la direcció no em va deixar en un primer moment, però es diu Tendències, Alba, t'informo. Mm-hmm. I parlem, bueno, bàsicament del que em dóna la gana, i si fluixet.
Mira, Alba Sabatí.
Tendències, Jaume.
Ja, exacte, i entre el Jaume i la Bet, Bet aquí, que, sí. O sigui, és barra lliure.
És una secció molt potent, Bet aquí, eh?
Sí, clar. Bueno,
No. O sigui, la vaig descobrir en profunditat aquesta temporada, porta uns convidats que flipes.
Sí.
Cachitos, bueno, no sé, que està molt bé la secció.
M'agrada, la de Cachitos?
Molt. I m'agrada molt bé perquè sempre fa pedagogia de la veu. D'un instrument que, mira, els tres que estem aquí utilitzem molt.
Totalment.
A l'aula, a l'estudi...
Perdona, i el que li ha passat, que ens ha explicat avui la Marsui, no? La periodista Marsui, que em deia que va perdre... O sigui, de cop i volta va perdre la veu. Bueno, de cop i volta, ella va començar a notar que no hi havia...
Ja.
No és que la que perdés de cop, sinó que va notar que hi havia alguna cosa que no funcionava bé, no? I de la importància de que ens revisem.
I el que diu Bet, no?, que tot està connectat també a nivell psicològic.
Totalment, les emocions... No sé si estan connectades les emocions amb el pròxim personatge.
Ho té tot, los cables estan una mica pelats, perquè atenció al que passava aquesta setmana, aquests últims dies, a la tele.
Pues nada, el gato y yo nos vamos, venimos mañana a las 9 de la mañana, pero les dejo con ya el mediodía.
Als micros, Ana Rosa Quintana. Això és d'ara, 2025, i quan acaba el programa d'AR, recentment ressuscitat, dona pas a Sonsoles.
Com?
Ja és mediodia, un programa que fa temps que no existeix, perquè recordo que Sonsoles...
Està a la tarda.
Està, i ara Sonsoles, Antena 3.
Que va ser un lapsus.
Un lapsus, a veure, que tots som humans i
perdona,
jo sóc el primer que ens comet.
Sí.
Però fa gràcia, perquè les trifulques que han tingut entre una i l'altra...
Ha hagut una guerra, no?
Una, dos o tres, o sigui, que això no para. I lo fort és que després d'Anna Rosa ve, vamos a ver... de Joaquim Prat. Però va, passa això. Tornamos a posar, José, que m'encanta este moment.
Pues nada, el gato y yo nos vamos, venimos mañana a las 9 de la mañana, pero les dejo con ya el mediodía.
I a més ho diu super orgullosa, de dir, soc una crac.
Totalment. Clar, és que, perdona, jo també ara em porto... on està l'Anna Rosa? L'Anna Rosa està...
Telecinco.
Sí, però està a les tardes.
Estava a les tardes, ara està als matins.
Ara torna a estar als matins.
Tot això, l'estratègia és off the record, que ella estava fent Tardear, que era el programa de la tarda, però, bueno, les dades d'audiència eren terribles.
Sí.
I llavors, com el programa segurament l'acabaran cancel·lant, preferís abandonar el barco abans de que s'afone. No sé si m'entens, que el cans, perquè ara el presenta el mateix Tardear, Frank Blanco i Verónica Duante. Llavors és com millor que els cancel·len en ells que a mi, que sóc la reina.
Clar. Jo me'n vaig al matí.
Sí, clar. I anar al matí li ha anat bastant bé.
Ha millorat.
Sí. Que, per cert, aprofito per informar d'un gir d'última hora, que és que no ho canvia la graella de Telecinco. Us deia, el primer canvi va ser posar altra vegada Anna Rosa als matins, i ara, a les tardes, era el diario de Jorge i després Tardear. Ara ho giren. Tardear a les 15:45 i el diario de Jorge a les 18:30. Per recuperar, veure si recupera aquell esperit del diario de Patricia, que era sobre les 7 de la tarda.
Sí. Quina és la tarda més consolidada?
Molts.
Televisiva.
Quasi 18, com els que...
Com us coneixeu.
Sí, com quan fem el Prohibit avorrir-se.
Exacte.
Mira, Prohibit avorrir-se. Quina és la tarda més televisiva, diguéssim? Ara mateix, quina és l'audiència?
El que ho peta més és I ara són soles,
sí?
Però sense passar-nos tampoc.
Vale.
O sigui,
està bastant repartit.
10, 11, sí. Vale. O sigui, és una franja complicadíssima. També los
per què ho fa tan difícil la franja de la tarda?
Bueno, perquè a veure qui pot més. És una guerra eterna. Però després una altra cosa també que anava a dir-te. També estan canviant, estem assistint al canvi de consum en directe i en present.
Mira,
o sigui,
que això l'Alba em pot parlar,
vull dir que
no?
Per la tarda molta gent ja no mira la tele, llavors,
molts,
clar...
I jo us puc dir que molts estudiants no miren la tele en directe. Miren la tele, però a la carta.
A través de plataforma, no?
A través de plataformes, i que els programes dels que estem parlant, que tenen una guerra pels horaris, per competir, bueno, és que algunes capes de la població ja són totalment desconeguts.
Amén. És que té tota la raó.
Tant,
llavors ja no és perquè no acaba de triomfar ningú, perquè ningú fa grans xifres, perquè potser les grans xifres ja tampoc existeixen. Molt ràpidament, programa dels sobres, hay una cosa que te quiero decir.
Ah, sí.
Amb allò de levanto o no levanto la solapa. Una dona va al programa de Jorge Ja per retrobar-se l'amor de la seva vida i atenció a la reacció. Feia molts anys, més que Alba i jo. Vull dir, Alba i jo fa com uns 10 que no ens veiem físicament. Ells potser en feia 30.
Clar, i la sorpresa igual...
I atenció a quan se levanta la solapa i veu el que era l'amor de la seva vida.
T'ha hecho polvo.
Ui!
Por Dios.
Escolta, sinceritat,
¿cómo lo has
no?
visto, Lola?
Uy, muy estropeado.
Uy.
¿Va a venir?
Porque yo me voy.
Ui, jo me voy. Sí, sinceritat.
Es va assustar, del favor. Sí, vas cap a cor.
Sinceritat, com diu Alba Sabater, en majúscules, per l'amor de Déu.
Per favor, just el contrari que heu fet vosaltres avui quan us heu retrobat.
Bueno,
clar,
no,
mira, m'he quedat, ha sigut molt sincer. Molt.
Però escolta'm una cosa, també esta dona que s'esperava trobar Brad Pitt, o sigui, parlem-ne.
Però pobre home, però un moment, i aquest home estava allà també.
Sí, tinc la reacció, tenim, José, la reacció d'ell també, atenció.
No sé quin és. Pero el año pasado. Dime.
No, dime tú.
¿Yo?
Ell no sap ni qui és ella, o sigui... I, per cert, el plot twist definitiu, i en això, si vols, acabo, Mercè, és que esta parella eren amics de Rosario Mohedano. Que això, o sigui, ja avançada l'entrevista i tot.
Ho van descobrir?
Sí, de repent que eren Lola i Manolo superamics de Rosario Mohedano. Vull dir, Telecinco sempre és una caixa de sorpreses.
Mare meva, no te l'acabes, sens dubte. Has acabat tot el guió?
Sí, bueno, no, hi ha un tema que és que no entra. Però que entre malament que no entre.
Vale. No, perquè dic, haurà de venir més Alba Sabater per
sí, fer encantada, ja ho sabeu.
Per fer de desllorigador, què et sembla?
Exacte, desllorigador vol dir que m'ha reconduït, no? Que ha sigut el meu GPS perfecte.
Que desengreixa tot.
Això.
És que què et sembla?
Esta de desllorigador, nosaltres, espera, allà baix no la gastem, eh?
No, allà, no, com seria desllorigador?
No, m'estic trencant el cap i no em surt.
Com seria?
No
sé.
No sé com ho dieu.
6 en 1, això que dius de desencallar.
Sí.
Desencallar,
sí, no sé.
Sí.
Alba Sabater, gràcies.
A vosaltres.
Per acompanyar-nos fins al final del programa. Jaume Borja, porta't bé. Demà t'escoltem, eh? Entraràs o no amb el Leo?
Bueno, clar.
La setmana passada no vas voler entrar?
La setmana passada jo estava esperant i se'm va comunicar que no hi havia temps per a mi ni 10 segons per a dir adeu. Que és el que faig habitualment. Que fort que hagués dit que jo no volia entrar, eh? Jo demà estaré preparat.
Vinga, aquí està preparat, sens dubte. Gràcies, Borja. Jaume. És l'Ignasi Miranda, a punt d'entrar, sense distància. Que vagi molt bé. Fins demà.